Fiac Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Saludem a Pere Mas, bon dia.
Bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
Ben tornat.
Reaparegut al món dels vius.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé. Bé, suposo que hem d'explicar una mica el que ha passat, no?
Home, sí.
Bueno, sí, fa uns dies que potser els oients s'hi han fixat, no em senten per la ràdio, i és que he tingut un petit ensurt de salut, del qual n'he sortit molt bé.
Reforçat.
Reforçat. Sí, faig bona cara o no?
Molt.
Tu em veus bona cara.
Molt.
Avui és el primer dia que apareixo per la ràdio, que apareixo per la tele, que apareixo per algun lloc, i que reapareixo el món dels vius, com deia. Tenia una obturació coronària severa d'una part d'una artèria, del tronc del cor, i això m'ha obligat a una operació bastant en presses, d'emergència, per fer-me un doble bypass, que consisteix en fer una via alternativa perquè la sang arribi bé al cor. I això és una operació que es fa a cor obert, eh? Puc explicar tants detalls com vulguis,
no caldria,
però jo crec que ha d'haver-hi molta gent... O sigui, allò de les pel·lícules de a cor obert, o de la sèrie de la televisió, doncs és, efectivament... t'obren de manera que poden manipular...
Tu que és l'alegria de la huerta, de tota manera, ho has passat malament o no?
No. Que puc perdre la línia o què?
L'alegria de la huerta.
Sí, no. És que no vaig tenir temps de passar-ho malament perquè tot va anar molt ràpid. Perquè sóc com bastant optimista. Una de les preguntes que m'han fet és, però no tenies por de morir-te o no has passat por? És que jo vaig veure els metges tan convençuts del que volien fer, de com ho havien de fer, que és una operació complexíssima, eh?
Segur.
O sigui, hi ha un moment... que em van parar el cor durant 54 minuts.
No. 54 minuts?
Sí, tranquil, però estic viu, eh?
No, ja ho sé, ja
per una màquina,
com es para el cor.
Connecta una màquina que es diu de circulació extracorpòria, que va bombejant la sang, la manté a temperatura, li va posant oxigen, perquè mentrestant van cosint allà tot el que han de fer el cor. Però, oi que em veus bé?
Estupendo.
I res,
però perdona, tot això... Quin dia va ser això, l'operació, te'n recordes?
L'operació, i tant, va ser fa un mes i dos dies.
Un mes? En un mes i dos dies?
Sí.
Al segle XXI...
No, és que és acollonant.
T'obren el cor obert, et posen dos bypass, 54 minuts amb el cor que funciona d'una manera artificial, perquè ens entenguem, te'l tornen a lligar, cusen... I al cap d'un mes estàs assegut aquí,
perdona,
podem dir-ho que fa una setmana vaig parlar amb tu telefònicament,
sí.
Estaves perfecte l'endemà.
Pràcticament, l'endemà...
48 hores,
sí, està
48 hores, sí,
però 48 hores... Però la gent que va venir a l'hospital el tercer dia et deia, ostres, bueno, em veien assegut i quiet, que clar, has connectat amb coses...
Havien de posar la sintonia de cor.
Però... No, la veritat és que és una cosa que, vaja, que en principi obliga un cert canvi de vida, que jo al ser diabètic, doncs, ja es manté aquest canvi de vida una mica accentuat, però... Però vaja, que la reparació ha estat exitosa,
perfecte, com
has estat comprovant.
Pues,
i una altra cosa, una operació, sí, que vas explicant, ja no explico més detalls, perquè
no,
estàs esmorzant,
sí.
Però que és acollonant la quantitat de saviesa, de talent, de ciència, de coneixement, que es pot aplicar sobre un tio que està allà estirat perquè no li passi res. I perquè si hi ha una cosa que no va bé, doncs s'arregli d'una manera o una altra. O sigui, és acollonant. O sigui, realment, estic superagraït. Bueno, puc fer un agraïment als metges, oi?
Home!
Bueno, és que, clar, és que tot això, diguéssim, és un sotrac molt gran. Primer hi ha un senyor, que es diu Ignasi Julià, que és el cirurgià que em va...
El doctor Julià.
El doctor Julià, per tant, doctor Julià, d'on estiguis, que suposo que està operant en aquests moments. Gràcies per la feina feta. Després hi ha l'Elisabet Berastegui, que és la cap de la cirurgia cardíaca de l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè tot això vaig anar a parar a Can Ruti a fer-ho, que també li agraeixo la feina. El cap del servei, que és oient nostre, molt oient nostre, el Toni Vallès, que és nebot de la Pilarín Vallès. No sé si li agrada que digui això per la ràdio, però també...
Si no li agrada, ja s'haurà de fer fotre. Ja,
sí, ja
ho he dit, i el doctor Clotet, entre altres, molt d'altres, com també el doctor Pedrós, que m'han ajudat, que m'han assessorat, que m'han orientat, que m'han tranquil·litzat. El principal comentari abans de l'operació era tranquil, Pere, te'n sortiràs. Que jo pensava, se m'ho diuen tant, potser és que no me'n sortiré. Però ho vaig veure molt clar. I, evidentment, tota la gent, perquè això és una feina d'equip, infermeres, zeladors, sempre hi havia un zelador concret que em portava a fer les radiografies, pensa que quan et porten a fer una radiografia, canvies de pis i és la gran excursió del dia. Quan portes, vaig estar 10 dies en tot l'hospital. És la gran excursió del dia. Però, de veritat, molt agraïts, visca la sanitat
pública.
Doncs
les felicitacions.
I que els polítics, ara que estan en campanya, posin més pasta a la sanitat pública en general... i a la primària...
Que entreguin d'altres llocs, que demà passa res.
Bueno, no, que recaptin més impostos, no. Comunista?
Sí, exacte.
Ben tornat.
No t'ho dic a tu, eh?
Ben tornat. M'alegro per la vida, no pel capitalisme.
Hola, David, bon dia. Gràcies a tots per l'interès.
Bon dia. Què tal, Neus Tomàs?
Bon dia.
Hola, Conxi Baray, bon dia.
Bon dia.
I Mònica Hernández, què tal, Mònica? Bon dia.
Bon dia.
Em deixeu 10 minuts, però 10. 10.
Què vols fer?
10. Mira, saludar dues persones que m'aprecio molt, que m'agrada molt escoltar i que m'agrada molt que m'analitzin el dia d'avui. Ramon Besa, bon dia.
Hombre.
Hola, bon dia, família, què tal?
Bon dia. Hola, Joan Maria Pou, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Ramon, em pots explicar allò d'ahir, si us plau, això d'aquesta nit passada, si hi ha alguna explicació raonable o és la meravella del futbol que et permet viure una eliminatòria tan bestial com la que hem viscut aquesta última setmana?
Bé, jo diria que el Madrid viu a part, té un vincle amb la Copa d'Europa que no és futbolístic, sinó diria que és sobrenatural o indestructible. No sé si té res a veure que és el club que va inventar la Copa d'Europa. És a dir, de vegades ens oblidem on comença i el per què. I és una competició que se sent volguda pel Madrid i el Madrid vol la Copa d'Europa. Així és com en el seu moment el Barça, en una de les expressions que tu vas fer molt teves, que és l'aixeca recopes, la recopa tenia com un cert vincle amb el Barça. La Copa la té amb l'Atlètic de Bilbao, encara que el Barça n'hagi guanyat més, però ell en fa una raó de ser, el Madrid ha fet una raó de ser de la Champions. Recordem, per exemple, que un dels equips o una de les generacions més històriques que ha tingut el Madrid està estigmatitzada o no ha transcendit tant com va ser la Quinta del Buitre perquè no va guanyar la Champions. O sigui, la gent viatja un jugador com Karanka o Karen B que tenen la Champions i no la té el Martin Vázquez o no la té el Mitchell. Per tant, diguem que aquí hi ha una raó de fundació. I després diria que hi han dues qüestions que també hi ajuden. Una és la força que té el Madrid i la força de l'antimadridisme, que és a dir, que fa els partits que l'antimadridisme fa d'alguna manera que tothom té por, primer, si ha de veure o no el partit. Això és un factor molt, també molt sobrenatural, perquè ho explicava en la seva intervenció el Santi Jiménez. Bueno, jo tenia previst anar allà, no sé si veure'l, bueno, al final acabo veient i acabo patint. Doncs, bueno, crec que molts aficionats al futbol, si veuen o no veuen el partit del Madrid, i si el veuen a estones, el veuen a trossos, o de quina manera ho veuen, perquè tenen la por a que el Madrid guanyi o passi. I aleshores, què passa? Que, en el fons, són dues forces que remen al mateix sentit, que el Madrid acabarà guanyant. D'això també el fa encara més poderós. I després que domina aquests factors futbolístics també, perquè estem parlant de situacions anímiques, d'una gran mentalitat, d'una gran força, però futbolísticament fixa't, per exemple, en el detall del porter. Aquest any comença la competició, tothom diu que sense Courtois el Madrid difícilment guanyarà la Champions. Fitxen un porter que es diu Kepa per substituir a Courtois. Kepa no juga, acaba jugant Lunin. Lunin es converteix en l'heroi, com en el seu moment, si no és el porter del Madrid, o és el porter dels rivals. Recordem Karius amb el Liverpool, Donnarumma, precisament el del PSG, Ulrich amb el Bayern. O sigui, sempre hi ha un porter en aquests partits en què, o al contrari, o el propi, jugui a favor seu. De manera que el Madrid mai, com deien l'Ancelotti, el Madrid mai mor, no? Ha fet de la Champions la seva raó de ser. No tinc cap més argumentació que les que ara t'he exposat.
Joan Maria.
Sí, d'entrada una reflexió, no? Jo crec que el futbol és l'únic esport, crec, que pot passar el que va passar ahir, no? Que és que hi ha un equip que és mil vegades millor que l'altre i que acaba perdent, no? És a dir, en el waterpolo, en el vòlei, en l'handbol, el bàsquet, aquesta superioritat evident d'ahir del City respecte al Madrid es tradueix en el marcador d'una manera incontestable. I, en canvi, el futbol, segurament per això continua sent l'esport, diguéssim, número 1 al món, pots ser millor sistemàticament, minut rere minut, i que això no es vegi reflectit en el marcador. Més enllà de les reflexions del Ramon i d'aquest esoterisme del qual hem parlat alguna vegada respecte al Real Madrid i la Champions, jo crec que és un esoterisme que s'aguditza de manera especial al Santiago Bernabéu, jo realment ahir crec que el City fa un partit molt semblant al que va fer l'any passat. És a dir, ahir és un partit que si tu estàs mínimament encertat davant de porteria torna a ser una tova com la de l'any passat. Ahir és un partit de 5-1, clarament. I atribuir que un partit de 5-1 acabi resolent-se els penals només a mèrits del Madrid, jo crec que en aquest cas és injust. Jo crec que ahir el Madrid fa un partit fa un partit lamentable. El que passa és que, en el cas del Madrid, com que el resultat et dona la raó, continues caminant i ja està. Però ahir el City què més pot fer? Bé, això, que l'últim toc, que De Bruyne sol davant del porter, en lloc de fotre la persona al travesser, vagi a dins, no? O que la rematada de Haaland no toqui el pal i vagi a dins, o que, no? Vull dir que més enllà que l'Unin està immens i es va disfressar de Courtois, com diu el Ramon, jo crec que la diferència del rendiment d'ahir respecte al de l'any passat, que el Madrid surt atropellat de Manchester, és aquest, és la punteria, és l'últim toc que és el que ho determina tot, no? Amb això vull dir que a vegades en el futbol va d'un detallet i sembla que ahir el Madrid fes el partit la glòria del Madrid a la Champions. Ahir el Madrid és superat en tots els aspectes del joc. El que passa que el resultat li dona la raó.
Hi ha un detall també, per exemple, Jordi, que és que si mirem la gent que ha fet estadístiques respecte a una tanda de penals, tothom coincideix, o una xifra que es dona per bona és que el 66% de possibilitats de guanyar el té aquell equip que tira el primer penal. O sigui, aquí també es trenca la lògica. És a dir, el City tira i no, és a dir, es posa a davant i no li serveix tampoc absolutament de res. En canvi, el Madrid està segur que ho acabarà guanyant. Vull dir que en aquest sentit del que deia el Joan Maria, que hi coincideixo plenament i crec que va ser una de les argumentacions que va dir el Pep, en el sentit de dir nosaltres ho hem fet tot, no hem pogut fer res, és justament perquè el futbol és una cosa que els americans mai han acabat de xifrar, vull dir, els hi costa molt, no? Veurem si ara a través de Messi o de l'Inter de Miami aconsegueixen introduir aquest esport que juga amb els peus, que té una part d'irracional i d'imprecisió i que no es pot quantificar com si fos un partit de bàsquetbol, un partit de futbol americà, un partit que jugui normalment amb les mans. Fixa't que ara amb el debat que hi ha de la intel·ligència artificial, i aquí a la casa tens molt més especialistes, la premsa americana està fent ja moltes cròniques amb robots, és a dir, tu poses una estadística d'un partit de bàsquet, poses una estadística d'un partit de futbol americà, un de béisbol, i és possible que la interpretació que faci una màquina sigui més precisa fins i tot que la que pugui fer un redactor esportiu. Per tant, explica-li amb una intel·ligència artificial o amb un robot que et digui el partit d'ahir, no? Que 27 remats a 3, 18 cornes a 1, vull dir, això és indexifrable. Per tant, estaríem amb una clau que s'escapa a la lògica. Si a més aconsegueixes que l'antídot a la teva manera de ser és l'altra punta, que és com el Barça de City, que és el City de Guardiola, que és un equip tècnicament i tàcticament molt sofisticat, encara et fa més gran. És a dir, la gràcia en negar un equip que juga molt bé és no jugar res. Per tant, és com un contrasentit, i que això fa, doncs, que el futbol molta gent se n'escapi, perquè pensi que això és una autèntica bogeria, i l'altra gent els fascini.
Mm-hmm. Vull fer una última pregunta a tots dos. Respecte a les conseqüències que això pot tenir, aquesta eliminació del City, aquesta classificació pel Real Madrid, però no només aquesta, l'eliminació del Barça i la classificació del PSG, o la classificació del Bayern de Múnich, o la no classificació de l'Atlètic de Madrid. És a dir, tot això pot moure el mercat de cara a la temporada que ve, la possibilitat de que hi hagi una final entre el Madrid i el PSG, on et trobaràs amb, el Madrid es pot trobar amb un jugador que la temporada que ve podria jugar al Santiago Bernabéu, la possibilitat del canvi d'entrenador a Can Barça, la possibilitat d'un canvi d'entrenador o no a l'Atlètic de Madrid, si Pep Guardiola això li afecta alguna cosa en la continuïtat del Manchester City. Pou, tens alguna teoria?
A veure, d'entrada, la combinació de resultats del dimarts i el dimecres fa que el partit de diumenge al Santiago Bernabéu, el Real Madrid-Barça, pugui ser un malson. No? D'entrada, l'ambient que es trobarà al Barça és l'ambient d'un equip eliminat que està a 8 punts del Madrid i va visitar un estadi que estarà en plena celebració, però alhora que anirà a buscar el ganyot del Barça, perquè pots acabar la setmana sent semifinalista havent eliminat el City a Manchester i a 11 punts del segon classificat, que a més és el teu màxim rival, que és el Barça. I per tant, haver deixat ja la Lliga pràcticament enllestida. Tu imagina't quina setmana pel madridisme i quina setmana pel barcelonisme.
Sí.
Torno enrere. Hi ha un moment de dimarts, Jordi, que l'Atleti de Madrid està classificat, que el Barça està classificat, i els seguidors del Madrid s'han d'encarar una eliminatòria contra el City a Manchester amb la sensació de l'ai, ai, ai. És a dir, hi ha un moment on el discurs, o sigui, on la realitat hauria pogut ser girada totalment, que és el teu un rival número 1 classificat eliminant el PSG d'Mbappé, el teu un rival número 2 classificat eliminant el Dortmund, i tu havent d'eliminar el City, no?, per no quedar fora de la competició. I de cop i volta, ahir a la nit, després dels penals, tot s'ha girat, no? Els teus dos màxims rivals estan al carrer de mala manera, tu has eliminat el City contra pronòstic i, guanyant a casa el Barça, ets virtualment campió de Lliga. Per tant, una setmana que pel barcelonisme hauria pogut ser gloriosa, d'il·lusió, d'esperança, de, hosti, contra tot pronòstic i sense ser dominador, per primera vegada et plantes en les semifinals de la Champions, perquè les altres vegades que ja has arribat eres indiscutiblement el millor equip del món o un dels millors del món, doncs de cop i volta tot això es converteix en un possible malson, que és sortir del Bernabéu a 11 i que, per tant, la temporada quedi ja esbocinada del tot. Des del punt de vista del madridisme, jo crec que ara creuen que realment guanyaran la quinzena Copa d'Europa, perquè ells estaven convençuts que l'únic rival que els podia fer mal era el City. Ara veurem, el Bayern de Munic continua sent un senyor equip, i després aquí el que tu deies, no hi pot haver una final que des d'un punt de vista madridista té un morbo espectacular, que és jugar contra el Paris Saint-Germain d'Mbappé, que l'any que ve serà del Madrid, i de Luis Enrique, que és com una mena de bèstia negra, d'home del sac, pel madridisme, perquè ja sabem que va sortir d'allà de mala manera. Pel barcelonisme, jo crec que una final Madrid-Paris Saint-Germain és una calamitat, és un, com diria un castellà, un mátame camión. O sigui, perquè és insuportable la guanya qui la guanya, evidentment. Sí. La majoria de gent voldrà que la guanyi el PSG, perquè és antinatural que vulguis que guanyi alguna cosa el Madrid, no?, per un barcelonista, però seria una final de malson i d'un sadisme espectacular pel Barça.
Ramon, pesa.
Bueno, aquest any és un any complicat pel Barça, perquè jo sempre he considerat que és una temporada d'excedència. I així ho van decidir els socis. O sigui, hi ha 17.000 persones que van a Montjuïc i les altres no estan veient un equip que de vegades reconeixen i a vegades no reconeixen. És a dir, no seran culers de ple dret fins que tornin al Camp Nou al seu seient. Crec que això ha acabat pesant. Tot el que ha passat a Montjuïc, les grans desgràcies han passat totes a Montjuïc. No és que jo tingui cap animadversió a Montjuïc, però ho dic en el sentit de la raó de ser i de la raó social que significa el Camp Nou a Montjuïc. Va passar la derrota contra el Madrid, la derrota contra el Girona, la derrota contra el Villarreal, el partit contra el Granada, l'eliminació contra el PSG, i en aquest any d'excedència la Copa d'Europa ha funcionat una mica sorprenentment com el fil conductor, no? No, ningú hi comptava, i de cop i volta aquesta diferent sorpresa doncs va fer que el partit contra el PSG, quan es havia trobat una certa catarsis culer i de la gent tornava a recuperar certs hàbits i rutines i de dir, escolta tu, calla, que ja ho veurem, es torna a portar una desil·lusió. I, per tant, el que s'ha de fer és dibuixar molt bé l'any que ve sense tenir en compte el que ha fet el Madrid i el que ha fet el City. El Madrid, entre altres coses, perquè recordem que la temporada passada justament va guanyar només la Copa. I de la Copa es troba amb un fitxatge de Bellingham ara i possiblement amb el fitxatge d'Mbappé i amb les semifinals de la Champions i la possibilitat de guanyar la Lliga. I el City, bé, és veritat que ha quedat eliminat per el Madrid, però no ha perdut, diguem que ha lluitat l'eliminatori com l'havia lluitat i està lluitant per la Copa i està lluitant per la Premier. Per tant, crec que això a Guardiola, l'any que li queda de contracte, no l'afectarà. No sé si suposo que la seva ruta passava per entrar anar a una selecció mundialista, veurem si es compleix, no se sap si algun dia tornarà o no tornarà al Barça, no crec que en qualitat d'entrenador, si de cas com a director esportiu o amb unes altres tasques. Però el Barça sí que crec que ha de fer un pensament d'alguna manera i no pot continuar actuant d'una manera tan reactiva d'aquelles de qui dia passa i qui dia empeny, no? És a dir, el club va amb allò de dir aquest mes hem pagat la nòmina i ens n'hem sortit, tornem a obrir la persiana el mes que ve, i a l'equip, doncs, que depèn del partit que jugues, ara fas dues ratxes, ara m'aixeco, aquí caic, ara m'aixeco, aquí caic, però no ha tingut l'estabilitat que havia de tenir. Tota aquella lliga passada guanyada, justament a diferència del que va passat amb el Madrid, doncs no se'n recorda res i acabes tenint el que és la masia, que és el reducte, l'escola de solfeig de la que van sortint nanos que en aquest estil de joc s'hi senten molt comuns. I crec que això també reforça la manera de ser i la carta de naturalesa del Barça, que és de ser més que un club i de tenir un estil de joc. I això fa que justament sigui l'antídot de que no te t'assemblis absolutament res amb el Madrid, no? Et fa diferent i aleshores és evident que és el via crucis és ara fotut, però també recordes, per exemple, més enllà de 2 a 6, del 0 a 5, de moltes victòries que hi ha hagut del Barça al Bernabéu, per mi sempre la que va ser més transcendent va ser la del 0-2 i els dos gols de Messi, el dia famós de Mourinho i de la roda de premsa de Pep, perquè això és el que no tolera el Madrid, que perden la Copa d'Europa, i que més li prengui el Barça. Per tant, com més gran és l'equip que enfronta el Madrid, més el seu mèrit. Jo crec que el Madrid li hauria de tocar sempre, fixa't de vegades, els equips en què no s'hi compta. Com l'equip és més pobre, o és un equip que teòricament no té tanta anomenada, quan ningú pensava en el Chelsea, per exemple, la passada temporada, quan ningú pensa en un equip que li pugui fer mal, és quan té problemes. Quan es posa en dubte aquesta raó de ser, és quan ho té més complicat. Per tant, torna una temporada en què al Barça li costarà, però crec que com a mínim ha d'estar en pau amb si mateix i aconseguir aquesta catarsis o manera de d'entendre i de disfrutar de quin és el seu futbol. No actuar d'acord al que de part al partit, sinó com vol jugar. No competir. Jo, ara s'ha posat molt de moda aquesta paraula, competir. No? I s'ha oblidat de jugar. Crec que el Barça el que ha de fer és jugar, i a partir del joc, doncs, estar en pau amb si mateix i competir amb els equips que hagin de ser, però no competir i després jugar. Això jo ho explicava molt bé en una intervenció un culer, com el Lluís Carreras, que justament explicava aquesta contradicció que de vegades té el Barça. El Barça no pot jugar a competir com el Madrid. O sigui, la Champions aquesta que ha tingut el Barça era una mica com una Champions que el Madrid hagués jugat més bé, però el Barça no sap jugar això i el Madrid no sap jugar com el Barça. Per tant, diria que cadascú està al seu lloc.
Un plaer, Ramon Besa, moltes gràcies. Fins molt aviat.
Gràcies a tu, Jordi, que vagi bé. Bon dia a tothom.
Una abraçada, Joan Maria. Fins diumenge, que vagi bé.
Bon dia.